Tam, al mallorquí Rafa Mir.
Sí, la importancia de salir enchufado, ¿no? Tienes un minuto, siempre hay que aprovecharlo, es lo que siempre me han enseñado y bueno, estoy muy contento sobre todo por el pase del equipo que se lo merece, somos un equipazo.
De esta forma, el equipo de Luis de la Fuente, amb un plató de Rafa Mir, será el segundo combinado nacional que jugará una semifinal del Jocs Olímpics.
1:04, tornarem al informatiu de les dues.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de vent i ferides. Hem trencat els rems quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines.
Això és Balears fa ciència i IB3 Ràdio. Hem escoltat a la primera hora del programa joves investigadors doctorats recentment a les nostres illes, la seva recerca i el futur. Què canvia? Què suposa? Un cop has aconseguit doctorar-te, has presentat i has obtingut fer la teva tesi doctoral, en Andrés Boades em mira... Andrés, preparat la teva tesi també? No, encara no, eh? En Andrés Boades fa química. Quin curs fas, Andrés? Tercer. Ah, encara... ara comences el quart. Pues poc a poc ja es va costant si vols fer tesi doctoral algun dia. Esperem. Crec que diu que ho veu lluny encara. Doncs molta sort als estudiants pues que volen fer tesi o que volen dedicar-se a la recerca científica en el futur. Segur que no és un camí fàcil, però segur que és un camí ple de satisfaccions quan t'hi poses i quan comences a assolir els resultats. Tot d'una, contactem, com fem sempre, al començament de la segona hora, amb en Daniel Ruiz. En Daniel Ruiz és professor de la Universitat de les Illes Balears i president de la Societat Balear de Matemàtiques. Molt bon dia, Dani.
Bon dia.
Ep, Dani?
Ui, bon dia.
Ara sí.
Ara.
Sí, que no te sentíem bé. Dani, darrera intervenció teva, vam explicar allà al llarg de les setmanes anteriors que ens pensàvem que ja no havíem de reprendre aquesta secció de dades Covid, però malauradament des de fa un mes hi hem tornat. Dani, la incidència s'estabilitza a Balears. Bé, s'hauria de matitzar, no?, perquè s'ha estabilitzat, efectivament, ho acabem de sentir al butlletí de notícies dels nostres companys d'informatius. S'ha estabilitzat a Mallorca i a Menorca, però no així a Eivissa i Formentera.
Exacte. Tenim dades de que els darrers dies, a Mallorca i a Menorca, s'estan tenint els mateixos positius pràcticament que fa una setmana, o fa dues, aproximadament, però a Eivissa i a Menorca, a Eivissa i a Formentera, la pujada encara continua.
En tot cas, la cinquena onada comença a donar signes de ralentització, o és només aparent?
Bé, sempre que hi ha un espai així de, diguéssim, d'aturada, no?, d'aturada de descreixement, perquè pensam que, bueno, tot el temps hem estat en aquesta situació de pujada exponencial, sempre pujam d'una manera més elevada que la setmana anterior, en el moment en què s'atura, que és ara mateix on estem, se pot donar escàs de baixada en uns dies o mantenir-se l'estabilització i Déu no ho vulgui, però també poder pujar. Llavors, és veure que fa sensació de que s'està acabant aquest creixement tan exponencial, però s'haurà de seguir observant perquè, com ja ho hem dit més d'una vegada, això té influència a les hospitalitzacions i a les UCIs i a les defuncions.
Efectivament, la consellera de Salut va dir ahir que el pic d'hospitalitzacions s'espera al voltant del 22 d'agost.
Sí, té sentit un poc a partir d'aquestes setmanes que sempre veiem que tarden en veure-se reflectits. No? És a dir, l'augment de la incidència sempre s'ha vist reflectit en dues, tres setmanes després d'haver-se vist el pic, diguéssim, de contagis, també segur el pic de contagis, o sigui, el pic d'hospitalitzacions, i el que veurem l'altre dia. El que ha canviat l'escenari completament és la vacunació, perquè permet que no hi hagi uns percentatges tan elevats en funció de la quantitat de persones que se contagien, clar. Ara mateix estem en un percentatge bastant fort d'ocupació tant en UCIs com de llits de planta, diguéssim, però no estem encara en un nivell com el de gener, que va ser realment preocupant, sobretot a Eivissa, que va fer col·lapsar totes les
UCIs. Sí, si ho comparem amb el mes de gener, efectivament, però si ho comparem amb el mes de juliol i agost de l'any passat, fixa't quin mes d'agost més diferent, amb respecte a l'any passat.
Sí, aquí tenim, la ciència ens ho està explicant des del principi, que el virus va mutant o va fent aquestes variants, i aquesta variant, que és la Delta, és molt més contagiosa i fa que la propagació hagi estat inaudita fins ara. És a dir, el creixement tan ràpid en tan poc temps s'ha vist incrementat per aquesta variant. I bé, poden dir-ho sense massa percentatge d'error, diríem, que les vacunes han fet que això no s'hagi traduït en una tragèdia completa que podria haver estat.
Tot i així, 8 defuncions al llarg del mes de juliol,
Sí, és el més...
8 defuncions, 354 hospitalitzacions, 296 en planta i 58 UCIs, ara sí, mateix.
Sí. Hi ha alguns companys que se dediquen a les dades que
com
han fet
tu?
Estimacions. Sí, que fan estimacions de què podria haver passat seguint els mateixos percentatges de vacunes, o sigui, els mateixos percentatges d'ingressos en funció dels contagiats, no? I eleven moltíssim el que hauria pogut passar amb aquesta incidència tan elevada, que hem de recordar que és la incidència més alta que ha tingut Balears fins en el moment. Però encara no estem en el moment d'hospitalització més elevat, és a dir, que la diferència que està marcant aquí la situació és la vacunació.
Efectivament, la setmana passada, just fa 7 dies, ens ho explicava, ens ho recordava també el president de la Societat Espanyola de Vacunologia, no? Si us podeu imaginar, ens fèiem aquesta pregunta, no? El que hagués passat, si no haguéssim tingut les vacunes, com estaríem ara mateix? Ara mateix, a les Balears, tenim primera dosi 61%, 61,6%, pauta completa 52,3%.
Sí, i és important aquí recordar que aquests percentatges són damunt tota la població, perquè les dades que treu el govern estan molt, un poc més per damunt, és a dir, en primera dosi ja estan per damunt del 70%, però és en funció de la població que s'està considerant. És a dir, si se mira el percentatge de persones que poden tenir una vacuna, és a dir, que se'ls està considerant vacunables, estem prop del 70, un poc més del 70, ja han superat el 70, en primera dosi. Però si considerant tota la població, estem al 61. És a dir, és aquesta disfunció que a vegades pareix que són dades contradictòries, però no és així. És en funció de la població que se considera.
Mm-hmm. I amb, també amb la perspectiva, també ho van comentar la setmana passada, en aquest cas amb la presidenta dels epidemiòlegs de tota Espanya al voltant de la tercera dosi, que sospito que serà també en el futur un tema a debatre i a comentar, pues, si la conveniència o no d'aquesta tercera dosi de vacunes.
Clar. Sí, sí. Jo, de totes maneres, crec que és important conscienciar-nos que per poder tornar a una situació no preocupant, i ara mateix estem en una situació que els hospitals poden tornar a tenir una situació d'estrès, no? És a dir, d'ocupació molt elevada, i per poder evitar això, la manera és prendre la decisió de vacunar-nos.
Això mateix, vacunar-nos tots. L'altre dia escoltava, crec que va ser ahir, vaig sentir una dada que em vaig trobar un poc preocupant. El 7% dels sanitaris a Espanya no estan vacunats encara.
Sí, i aquí també crec que compta molt els missatges que s'han anat enviant per part d'alguns sectors que bueno, pues, potser no han transmès la informació adequadament o que s'han mesclat en dades relativament certes, diríem, no? És a dir, per exemple, ara sabem que hi ha un percentatge de la població vacunada que està entrant en els hospitals. I també sabem que hi ha un percentatge molt, molt petit d'aquesta població que arriba a la UCI. Però hem de tenir present que la vacuna no fa totalment immune, és a dir, no fa que no pugui entrar el virus. I clar, quan se miren les dades, a vegades se miren des d'una perspectiva com si hagués el mateix número de persones vacunades que no vacunades. I clar, aquí és on s'ha de comparar. És a dir, tenim, per exemple, amb majors de 70-80 anys, uns percentatges de vacunació prop del 90-95%. I això significa que si no estiguessin vacunats, hauríem moltíssimes més persones d'aquestes edats a dins dels hospitals. Per tant, que hi hagi un o dos és, bueno, entra dins l'estadística, perquè estem veient que hi ha una població vacunada elevadíssima i, per tant, és molt normal que algunes d'aquestes persones puguin entrar. Ja se va explicar molt bé tot el tema de l'eficàcia, no?, de les vacunes, que el que fan és evitar complicacions futures, però no significa que no el puguem desenvolupar el virus, o sigui, que el virus no pugui entrar dins el nostre cos o que pugui tenir problemes, no?
Pedro Sánchez ha anunciat aquesta setmana l'arribada de més de 3,4 milions de dosis extra de vacunes a Pfizer al llarg d'aquest mes d'agost per poder arribar, suposo, al 70% del total de la població.
Sí, aquest 70% també se n'ha parlat sobre realment aquest percentatge, si és el percentatge en el que hauríem d'arribar i quedar-nos tranquils, diríem, no? Però estem observant que poblacions molt que tenen possibles complicacions, com els majors o com persones majors de 50-60, necessiten unes proteccions majors. És a dir, que realment s'hauria d'aspirar a poder vacunar tothom, que és un poc l'expectativa i el que van indicant els experts, que perquè no circuli i no pugui donar peu a noves variants o noves situacions no desitjades, quanta més població hi hagi, millor. És a dir, estem immersos en una situació de probabilitat. És a dir, quanta més població hi hagi vacunada, menys probabilitat tindrem de que se pugui complicar la situació. I això ho estem observant. És a dir, en el moment que ha començat a pujar molt la vacunació, ha entrat aquesta nova variant, però els seus efectes han estat molt inferiors. És a dir, que la resposta és bastant ràpida.
En Dani Ruiz seguirà processant dades Covid per fer-les públiques, com fas, a través de les xarxes, al llarg de tot el mes d'agost, o ara aturaràs uns dies?
Crec que aturaré uns dies.
Si em permets, no que t'ho demani, Dani.
Sí, sí. No sé si seran diàriament, no ho crec, però a lo millor al llarg de la setmana alguns dies sí que hi haurà, o intentaré que hi hagi dades, perquè crec que és important també conèixer com està la situació. I, de totes maneres, el govern segueix publicant les dades diàriament i crec que també dona molta informació.
Sí, però és molt important la tasca que fan persones com tu, Dani, no? Perquè una cosa és publicar-ho i una altra cosa és processar aquestes dades i posar-los unes gràfiques i interpretar-les. Això és molt important. Dani Ruiz és professor de la UIP i és president de la Societat Balear de Matemàtiques. I te volem donar les gràcies per la teva feina, Dani, i per tot l'ajut que ens has prestat.
Gràcies a vosaltres per la tasca també de difusió de la ciència, perquè és imprescindible avui en dia, ja ho estem veient, per superar situacions com aquesta.
Una abraçada, bon estiu.
Una abraçada, igualment.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. La vacuna és la solució col·lectiva individual a la Covid i totes les que s'administren a les illes han demostrat la seva eficàcia. Si coneixes algú amb infants de més de 12 anys, digues-li que ja es poden vacunar, per favor. A més, poden triar quin centre de salut anar. Hi ha milers de cites esperant a citavacunacovid.ipsalut.es i entre totes i tots podem fer que cap quedi buida. Alguns dubtaven, però gràcies a tu estan vencent la Covid.
Diuen que si visualitzes un desig i t'hi concentres, es pot convertir en realitat.
Els caps de setmana, Equip de Guàrdia t'ofereix música, informació útil, fragments de la programació de IB3, jocs musicals, 10 hores d'entreteniment.
Ah, què?
Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz, dissabte i diumenge, de les 9 del matí a les 2 del migdia, a IB3 Ràdio.
Flipa.
Això sí, sempre que no hi hagi futbol, eh?
Ja. Yeah.
La ruta d'Orfeu fa vacances. Però com que la música clàssica no atura, durant el mes d'agost i els primers 15 dies de setembre vos oferirem programes emesos durant aquesta temporada. Cada dijous i diumenge a les 10 del vespre. Per si voleu passar ballada amb els grans compositors.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colà.
Luis Alberto Domínguez és vicepresident de l'Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura, AEFONA, i és autor d'un projecte, Requiem, un projecte innovador de fotografia de conservació que ens presentarà avui en el nostre programa en exclusiva. En Luis Alberto, hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Enric, i hola a tots.
Estem escoltant Requiem de Mozart.
Sí, senyor. No l'he reconegut.
És una música molt guapa.
Va ser una mica aquesta música la que va inspirar el nom del projecte, d'en John Marqués, que és el que va triar el nom.
Per això te l'hem posat. Per
sí,
això,
senyor.
Per això te l'hem posat, el que passa que no...
Gràcies.
Em sembla que no te la posarem tota l'entrevista, vale, perquè no és... És una música un poquet trista, eh?
Sí, sí. El que passa que, com tot, sempre acaba amb una mica d'esperança.
Amb les fotografies d'en Luis Alberto Domínguez, l'autor pretén denunciar el problema dels atropellaments mortals de la fauna silvestre a les nostres carreteres a causa de la densitat de vehicles. L'objectiu, i ara ens ho explicarà, és tractar de reduir aquests atropellaments conscienciant els conductors perquè redueixin la velocitat i implicant a les institucions competents per tal que limitin la velocitat automobilística en els punts més sensibles. I en la campanya de denúncia, imitant, perquè aquí hi ha molta, a part del Rèquiem de Mozart, també hi ha una altra vessant artística que és Rembrandt.
Sí, senyor.
Rembrandt, perquè en Luis Alberto Domínguez intenta utilitzar, bueno, intenta no, utilitza una tècnica molt peculiar que pretén ressaltar els clars obscurs i els contrasts que es produeixen entre les ombres i la llum, sempre amb els, animals silvestres de protagonistes, els animals que han patit un atropellament mortal a les nostres carreteres. Jo he fet un resum. L'he fet bé o no?
Sí, sí, no, perfecte. Has captat perfectament l'intenció.
I tot això ve perquè ha arribat a les meves mans la darrera... Aquesta revista és de la EFONA, de l'Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura. Ha arribat a les meves mans el darrer número de la revista Iris.
Correcte.
Que és una revista amb uns reportatges, doncs us podeu imaginar, amb unes fotografies espectaculars de molts temes diferents que tenen a veure amb natura i amb fotografia de natura i projectes relacionats. Doncs un dels articles està firmat per en Luis Alberto Domínguez. En Luis Alberto viu a Mallorca, sí, i aquesta és una associació espanyola d'àmbit estatal.
Sí, sí, d'àmbit estatal.
Hem de recordar que aquí tenim també una associació...
A la FONIP.
Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears, i a nivell estatal tenim l'Associació de Fotògrafs de Natura de Fotògrafos de Naturaleza. Associació Espanyola de Fotògrafos de Naturaleza. I llegint aquest article on publiques aquestes fotografies que nosaltres avui hem posat l'abans de l'entrevista que hem posat al Twitter, t'haig de dir que són unes fotografies molt, 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 molt espectaculars. No sé si dir-te que impactants, perquè tampoc es pretès que siguin impactants en el sentit de...
No volem, el que estic cercant és que aquestes imatges siguin impactants, vale, per l'estètica, però no per... O sigui, a l'hora de mostrar a la víctima, se pot mostrar d'una manera relativament artística, que és el que pretén, que no faci mal, però el que no vull és mostrar un animal esclavat.
De sang i fetge.
Exacte.
Per entendre'ns.
Gràcies.
Sinó unes fotografies artístiques.
Exacte.
Estatístiques, que són fotografies d'aquests animals silvestres, bé, els cadàvers d'aquests animals. El que passa que tu has emprat una tècnica molt peculiar. De què vols parlar primer? De la tècnica o de la problemàtica en si dels animals atropellats?
En principi, de la problemàtica, crec que és un poc el més important.
Que és una problemàtica que tots sabem que existeix, però pareix que no li donem molta importància.
No som conscients.
Qui no ha anat per les carreteres de Mallorca, de Menorca o d'Eivissa i ha vist un... Doncs ha vist un au, ha vist un... Posa exemples. Ha vist...
Mira, el problema que tenim és que realment només m'ho fixant quan l'animal té un volum mínimament important, com un mos, un ca, una marta, que són els més vistosos, que diríem, per pastar mai, no? Però realment jo quasi te puc garantir que no n'hi ha cap animal que se pugui salvar de ser atropellat. Els més atropellats fins ara són esos ocells petits. Caderneres, gorrions, són els més atropellats. El que passa que són els que menys estan censats perquè no se veuen, ¿vale? Però realment depenen molt de l'època. Ara, en aquest moment, l'animal més atropellat, en aquest moment ara, són les martes, possiblement perquè surten contínuament a cercar menjar i tal, i les rates, que és una mena que l'animalment, bueno, a menys interessa, però que surt.
I molts eriçons.
Molts.
Que veiem molts.
No tant com antes.
No tant com antes.
Això vol dir que ha baixat bastant la població. Per tant, també aquest projecte serveix per donar avís de què animals estan desapareguent.
I l'autillo, com se diu l'autillo?
El búho.
En català.
En català és un mussol.
Això, el mussol, el lotus...
I sòliva,
això, sí.
El Tito Alba.
Que els veiem als marges de les carreteres i els veiem un moment, els veiem uns segons, i pareix que molt se'ns borra de la memòria massa ràpidament.
Massa ràpidament. També una cosa que jo volia destacar és que El fet de deixar l'animal allà mort a la carretera també pot provocar més accidents, perquè aquests animals atropellats després han de venir rapinyeires, a menjar-les, gavines, el que sigui, i jo he vist pegar volantassos en els conductors intentant evitar aquesta gavina que davalla per menjar aquest animal mort a la carretera, en el qual és important reduir tot això per evitar també possibles accidents de conductors.
Però si veiem un animal a la carretera, en tot cas tampoc és recomanable aturar el cotxe ni tocar-lo.
Bueno, el problema que tenim aquí...
No sé que siguis un professional.
Bueno, aquí jo li vaig proposar al Consell de Carreteres intentar desenvolupar una aplicació que vaig estar en contacte amb la WIP, que va mostrar molt interès, però va arribar la pandèmia i tot això se va quedar una mica apagat. Clar, i és vera que al Consell Insular le feia una mica de repelús que la gent estigués caminant per les carreteres registrant aquest fet, no? El que passa és que, bueno, per una altra banda, el MITECO, que és el Ministeri de la Transició Ecològica d'Espanya, ha desenvolupat ara mateix aquest projecte. iPhone s'ha afegit en aquest projecte també, i ells estan fent això que jo he proposat a nivell nacional, que és intentar, a través de la col·laboració ciutadana, ciència ciutadana, que diuen, s'han de registrar a la pàgina web aquesta i s'han de comprometre a fer un recorregut mensual, a mínim un pic al mes, per un recorregut concret i registrar a l'anada i la tornada el que han trobat. O sigui que, per una banda, és un problema que és que o comencem entre tots a detectar quin punt són els negres per intentar donar solucions, o se n'acabarà mai.
I tot això ve perquè anem massa ràpid a les carreteres?
Sí. La velocitat és la conclusió a la que he arribat. Hem de pensar que jo he fet un mapa en el qual he registrat totes les dates aquestes dels darrers 10 anys, almenys, i comencen ja a veure-se allà els punts negres. I si trobem els punts negres, se poden plantejar solucions en aquest punt negre.
Quin normalment tipus de solucions?
Reducció de velocitat.
Perquè corredors per fauna no el trobes viable?
Jo crec que no, perquè si això fos possible, ja estarien fets.
I passos subterranis?
Tot això ajudaria a minvar la problemàtica, però els animalots no entenen de semàforos ni de senyals. Els pensen que això funcionaria si abans i després d'aquest pas
subterrani
o per dalt estiguessin ballats fins a un punt que no puguin passar. Però el cos jo crec que no el permetrà.
Potser en zones concretes com autovies i autopistes, però clar, carreteres...
És inviable.
Jo record que abans has dit que cada vegada es veuen manco eriçons.
Sí.
També record la problemàtica de les tortugues terrestres. Exacte. Que quan jo vaig arribar a Mallorca n'hi havia moltíssimes esclafades a la carretera. Ara se'n veuen manco, i no sé si és perquè hi ha manco tortugues o...
Hi ha manco tortugues. De fet, el COFIP està contínuament intentant fer introduccions sempre a zones que precisament evitem les carreteres i coses d'aquestes. O almenys que no n'hi hagi tanta circulació. N'hi ha atropellades, però cada vegada menys.
Tu quan fa que estudies aquesta problemàtica, Luis Alberto?
Bueno, jo realment, quan vaig començar a registrar-les, perquè me cridava l'atenció, va ser damunt del 2007, més o menys, que va ser rei de que la meva dona i en Marcos Molina, que són les dues persones que jo sortia, bueno, surt de tant en tant a fer fotos i a cercar punt de per fotografia i tal, pues me donava compte que les produïa un rebuig especial. Jo les veia i la veritat és que, com tots, pues, continuava el meu camí i ja està. Però va ser ells dos que m'ho van començar a prendre consciència de que això no estava bé. I bueno, vaig començar a aturar-me, a retirar-les i tal, i després vaig començar a donar aquesta data perquè vaig xerrar amb Lluís Parpal del COFIP. Li vaig demanar si ell trobava que això era interessant. Me va dir que sí, que per supuesto que els interessava. Inclús, pues, de tant en tant, quan són grossos, tipus Marta, Olives i demés, els porto ja perquè facin els estudis. I bueno, xerrant amb uns i altres, en Joan Rita, en Guillem Pons i tota aquesta gent, sí, tot per mostrar que això era algo que podria ser interessant.
Has arribat a quantificar d'alguna manera aquest volum d'atropellaments de fauna silvestre a les nostres carreteres?
Uf, jo tot sol crec que ja duc enregistrat d'haver 600. O sigui que si multipliques per qualsevol...
600 des de...?
Des de que me vaig posar en sèrio, des del 2014-2015.
I quin és l'animal més gran que t'has trobat mai?
No, la veritat és que aquí a Mallorca no tenim grans animals atropellats. El més gran és la gineta. Que per cert és el més escàs també, però clar.
I quan trobem un animal mort a la carretera, si no ets un professional, què és el que hem de fer? Ona, a part de conscienciar-nos, què esperem que ho estem fent al llarg d'aquesta xerrada? Però què és el que...
Ajudaria que la gent...
Pràcticament, què és el que hauríem de fer?
Ajudaria bastant que la gent contactés amb el COFIP, perquè poguessin, dirien ells, prendre aquesta cita, i a més són ells que anirien a recollir aquest animalot, tipus una gineta, una marta, una òliba, perquè els ajuda per estudiar pues, què han menjat, què no han menjat, per què han estat atropellat, quines zones són presents, quines zones no són presents...
Hi ha diverses maneres de contactar amb el COFIP, que recordem que és el Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre de les Illes Balears, però la més ràpida és el 112.
Correcte.
El 112. Anem a parlar de la teva tècnica. Bueno, llavors, quan arriba un punt que tu decideixes convertir aquesta problemàtica en fotografies, no sé si se m'atreveix a dir, jo és que les trobo artístiques, és un poc macabre dir això, d'aquestes fotos de cadàvers, però és que les trobo fotos, són artístiques.
La veritat és que tu saps, com us coneixes, a Miguel Àngel Ubal i Joan Marquès, que estem junts en el projecte Wildlife Photography, xerrant amb ells, que sempre estem fent coses, pensant projectes i tal, a través amb ells va sortir un poc la idea de que intentar que això fos algo més que simplement dades per estadístiques, no? I varen començar a estudiar com fer-li fotos d'una manera que pogués arribar a ser interessant fotogràficament i tal, com fotògrafs que són nosaltres, i Miquel Àngel Ubal va ser un poquet el que més va insistir en que això tenia pes suficient per ser un projecte de fotografia, amb un guió, un objectiu, un perquè i tal, i en Joan Marquès va ser el que va proposar un poquet que la idea havia de ser la de Requiem i Rembrandt. Vam estar intentant practicar diferents tècniques fins que varen trobar la manera d'il·luminar adequadament perquè fos, diríem, tenir aquesta estètica de claroscuro. Després també vam intentar fer com aquest ropit que està damunt d'una llauna d'acer inoxidable, intentant mostrar que com una víctima, igual que en les pel·lícules de CC i tal, surten els cadàvers amb l'etiqueta de la víctima. No? No sé, és intentar mostrar un missatge i que la gent quan vegi aquestes fotos, aquestes imatges, sense produir-li un rebuig per lo que està veient, sí que li convidi a pensar, a fer-se de preguntes de què ha passat, què no ha passat, si ell li ha passat, si ell ho ha pogut evitar. Tota aquesta història crec que és un poc el que cercam.
Remoure un poc les consciències.
Sí, sense crear tampoc malestar. No...
Te puc demanar, per fer aquestes fotografies, si les fas directament en el lloc o com ho fas?
Sí.
Fins on tu puguis o vulguis explicar, eh?
Sí, no, se fan directament damunt de l'asfalt, perquè en principi vàrem provar, no sempre el millor l'entorn era el que cercàvem i tal, i vaig provar diferents textures, intentant imitar l'asfalt, però me vaig donar compte que el més fàcil era fer l'oposto. I, per tant, només fa falta pues, un trípode, una càmera, un cable disparador, perquè estigui l'obturador obert el temps que tu te faci falta, una pila normal i corrent, en llum blanca, si pot ser, lo més fina possible perquè te doni temps a il·luminar quan tu vulguis.
Sempre les fas de nit?
Sí. És més fàcil. Se pot fer de dia, però és més complicat. Te requereix més filtres i coses. I, en canvi, jo, quan fas de nit, pues, en 10 minuts està fet. Amb una mica de pràctica, lògicament.
Bé, fer aquest tipus de fotografies implica algun perill de seguretat.
Bueno,
supos que aneu alerta.
Sí, no, per supuesto, el triángulo correcte, el chaleco antirreflectante, posant su furgoneta, posant el cotxe ben senyalitzat i tal, i ja està.
I després...
Tampoc ho feim a l'autopista de cintura, no? Però bueno.
I després doneu el parte de que heu trobat aquesta...
Sempre.
Aquesta
lo primer és donar-me el parte i després fent la foto. Sempre el cofí.
I llavors el cofí la ve a buscar o li porteu altres?
Sí, o lo portem nosaltres, a vegades depèn de l'horari a la que sigui, però lo portem nosaltres, a vegades venen ells, depèn un poc si està tancat, si no està tancat, etcètera, etcètera. La major satisfacció és quan a vegades has atropellat, bueno, han atropellat algun animalot, l'has pogut recuperar i s'ha pogut recuperar viu. Que tens un parell de fotos allà dels que estan vius.
Ahà, vols dir que havien tingut l'accident, però que això no havia provocat la...
Allà tens un eriçó, un mussol, i també una... Bueno. Com se diu aquest? I...
En Miquel... Ai, en Miquel. En Luis Alberto m'està ensenyant... bé, tinc aquí la revista aquesta que he comentat al començament, Iris, que és la revista de l'Associació Espanyola de Fotògrafos de Naturatura, de Naturaleza, perdó. Sí. I és arran d'aquest reportatge pues, que ens hem posat en contacte amb ell i t'han convidat a venir avui. I també m'ha cridat molt l'atenció el fet de que tot això no sé com dir-ho, que no t'ho guardes per tu, que pretens una miqueta que els fotògrafs o la gent que li interessi que pugui fer aquest tipus de fotografies.
És molt fàcil, a més, o sigui, des d'iPhone estem, bueno, qualsevol persona que se vulgui implicar tant en com fes aquestes imatges o en aportar dades, se pot posar en contacte amb nosaltres en el correu conservació@iphone.org i li donarem tot el suport que necessiti.
En qualsevol cas, pensem a reduir la velocitat en segons quins llocs, no?
De moment és el més important. De fet, inclús les autoritats ja estan prenent consciència d'això. Basta veure que, ja sigui per seguretat, ja sigui per renou, ja sigui pel que sigui, la via cintura ja està a 80, les carreteres principals ja estan a 100.
Però és qüestió de temps. És una senyalització un poc antiga, perquè qui no recorda aquestes senyals de tràfic amb el típic cèrvol que t'està indicant que hi ha un animal... Però clar, és que això és molt genèric. No?
I a la península sí tenen aquest problema.
I veiem aquesta senyal, veiem... No sé si aquí no tenim el cèrvol, no sé quin tipus d'animal tenim aquí posat.
No, posa una vaca, crec.
Una vaca, no? Però clar, de seguida veiem aquesta senyal de tràfic tan antiga, i jo crec que la veiem i al mateix temps no la veiem.
No la donem.
Perquè no li donem cap valor.
Clar, no la fem nostra. Aquí, com es posa un cerf, no m'ho diu res. No ajuda. I curiosament, aquí on tenim més fauna silvestre, diríem, que és a Serra Tramuntana, és allà on no n'hi ha tant d'atropellaments. Senzillament perquè la gent va a poc a poc. La Serra Tramuntana la gent va a 70, 80, 90, no va més. No se pot anar més ràpid, tampoc.
I és on hi ha més fauna silvestre.
Efectivament. I, sin embargo, no en tenim d'atropellaments allà, pràcticament. N'hi ha molt pocs.
En Luis Alberto Domínguez és fotògraf de natura i l'hem tingut en aquest programa algunes vegades parlant d'orquídies.
Sí, sí. I el wildlife photography.
Quin tema més diferent, eh? Sí. Que ens has portat avui.
Sí, bueno, ment inquieta. Sí.
Per acabar, Luis Alberto, penseu fer una exposició de fotografies en el futur sobre això o donar-ho a conèixer? Perquè avui ho has explicat a la ràdio, però estaria bé també poder veure que la gent veiés aquestes fotografies tan, tan meravelloses.
La veritat és que fotografies no mos falten.
Meravelloses en el sentit
del missatge.
Del missatge.
La veritat és que ganes no mos falten. El que no tenim és el dubbet per fer tot aquest tema. Doncs
pues vinga, utilitza els micròfons i demana dubbets.
Jo, mira, el que sí demanaria
seria... Si vols. Sí,
jo demanaria, sobretot, intentar que els tècnics de Medi Ambient o del Consell Insular de Carreteres ens facin arribar aquestes dades. Això sí que seria important, per prendre consciència realment de quin punt és els punts negres de les carreteres nostres. I prendre mides.
Molt bé, doncs queda feta aquesta petició. Luis Alberto, deixem aquí. Luis Alberto Domínguez és vicepresident de l'Associació Espanyola de Fotògrafs de Natura i és autor de Requiem, un projecte innovador de fotografia de conservació que ens ha explicat i ha presentat avui en el nostre programa. Gràcies per fer-ho i bon estiu.
Gràcies a vosaltres i gràcies per l'oportunitat.
Como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye,
escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Hipercentro fins al 5 d'agost, cafetera infiníssima Dolce Gusto 29 euros. Can picada de porc 3,99 euros al quilo. El Albergini a 0,75 euros al quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança. Aquest mes d'agost, viu l'estiu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, connecta amb l'actualitat amb la Gran Vila. Els de matins amb l'equip de Mònica Borràs i els capvespres amb Margalida Mateu i Joan Ferrés. I desconnecta i refresca't cada hora baixa amb Araceli Bosch i David Oliver. Els caps de setmana t'espera una versió estiuenca de l'equip de Guàrdia de Pep Dia i la millor música amb l'Òrbita 3 de Tito Fuster. Viu l'estiu a IB3 Ràdio. Tres Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
No pots d'un variar.
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià Garcia. Impactant, aquest tema que ens ha dut en Luis Alberto, veritat, Adrià?
Veritat, veritat. Una verdadera pena, no?, aquests sí. Pobres animalons.
I interessant, aquesta reflexió, no?, de que veiem els animals, els veiem uns segons, però que els oblidem al cap d'unes mil·lèsimes de segon.
Sí, sí, jo estic molt d'acord amb el que has comentat del senyal de trànsit, no?, que sí. Com ens pensam que aquí això no van nosaltres, no?, sí. Que els veiem, però com que formen part del paisatge,
sí,
no?
Sí, no, i veus aquestes senyals de trànsit i dius, ah, mira, hi ha cèrvols, hi ha vaques, sí. No?, que interessant. Però no t'estan dient que és interessant.
No, no, no.
T'estan dient que redueixis.
Que
redueixis la velocitat. Sí, i, no, sí. I no exclusivament perquè tu puguis tenir un problema i que puguis patir aquest accident, sinó també pels animals.
Efectivament, efectivament.
Bàsicament.
No guanya, no guanya ningú.
No guanya ningú. En fi. Guanyar el que és el que fem i el que hem fet sempre amb tu i gràcies a tu, Adrià, amb el teu variat de ciència. I avui ens has decidit portar-nos a un recull de variats.
Sí, una mica fer sí, un aquí, repàs, no?
Però jo aquí no veig cap picoteo, eh?
ara el fem, després, en sortir del programa.
Molt bé. De primer, què ens portes?
Doncs mira, jo volia comentar una mica tot el que hem comentat en aquest programa, no? En aquesta nova secció que vàrem estrenar aquesta temporada i que ha estat una mica un calaix de sastre, no? On es podia aprofitar per parlar d'alguna cosa d'actualitat o celebrar algun aniversari, que n'han celebrat moltíssims, ara faré una mica de repàs, també veure pel·lícules, jugar a videojocs, un pot de tot, no? Hem fet una micona així de...
Exacte, el que anava a dir, aposta era un variat.
Sí, sí. Doncs mira, varen començar ja pel setembre, no?, quan va començar la temporada, fent un repàs per una llista de gent famosa que té formació científica, tot i que es dediquin a altres coses, no? Potser el cas més famós que varen comentar i potser el que tothom coneix, no?, perquè és una cosa que es repeteix bastant, és en Brian May, que és el guitarrista de Queen, que ell és astrofísic, no?, i encara, bé, a dia d'avui es dedica a l'astrofísica, no?, es dedica a publicar articles... de la seva recerca. També varen comentar el cas de Mr. Bean, d'en Rowan Atkinson, que és enginyer elèctric. I també varen comentar en Dolph Lundgren, que potser pel nom no ho sona, però és Ivan Drago, el dolent de Rocky, que ell és enginyer químic. O, per exemple, també varen comentar el cas de Natalie Portman, que és psicòloga, té formació en psicologia, tot i que és una actriu de primer nivell, no?
És a dir, gent que, a més de ser científics, doncs són altres coses.
Sí, o varen fer una carrera científica i després, per coses de la vida, doncs varen acabar fent, en aquest cas, la majoria eren actors, no? Però també hi ha músics o bé, de tot, no?
Avui, a la primera hora del programa, hem tingut en Miquel Capó i a tres, perquè també hem contactat amb la Joana Cursac i amb en Carlos Barceló, tots doctorats de la Universitat de les Illes Balears, i vés a Cebre el dia de demà, sí. Què faran, no? Sí, el dia de demà.
Pot ser.
O en Adrià García, que...
La vida és molt llarga.
Tots sabem que té una vena artística també important, eh?
Sí, doncs, mira, precisament de parlant d'art, un dels programes també dels principis de la temporada va ser el que varen fer el Casal Solleri, amb motiu de la Nit de l'Art, on en aquesta secció varen fer un repàs ràpid pel funcionament físic d'algunes coses que fan servir per fer expressió artística, no? Per exemple, varen comentar com funcionaven les primeres càmeres fotogràfiques o de vídeo, o també com es fan els pigments per fer quadros. I fins i tot varen comentar com funciona un vinil, no? O un disc per reproduir música.
Aquells, te'n recordes, aquells antics tan durs que semblen pedres?
Sí, bé, i les màquines tan grans que havien de fer servir per reproduir-los.
Això mateix.
Ara per internet no cal tenir res d'això, no? I també van començar amb els aniversaris, perquè en aquesta secció hem comentat molts d'aniversaris, no? De naixements, de morts, de descobriments, i un dels primers que van comentar va ser el 4 d'octubre, que va ser la data en la qual va morir Max Planck, que és un dels científics més importants de la física moderna, no? Gràcies a ell tenim conceptes molt interessants de física quàntica, com la longitud o el temps de Planck, no? Que bé, són unitats mínimes que podem arribar a mesurar.
Adrià, la de coses que han passat dissabte.
Moltes,
aprofitant que tu venies.
sí.
Hem descobert, Sí. Quants aniversaris han recordat,
moltíssims, moltíssims, però també coses d'actualitat, com van comentar els Nobel.
Explica'ns un secret. Tu d'on te treies tota aquesta informació? Tu tens una superagenda que teva que et diu exactament...
No, però hi ha moltes pàgines que fan aquest recull, no?
Que fan aquesta feina.
Sí. També hi ha un calendari molt interessant que faig servir de vegades, que es diu el calendari científic escolar, que edita el CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i per cada dia té una efemèrit científica, no? De naixement d'un científic, de mort d'un científic, o de descobriments, o coses d'aquestes, no? També varen comentar l'entrega dels Premis Nobel, no? Especialment el de física, per afinitat personal, no? Que enguany li van donar en Roger Penrose, en Reinhard Genzel i en Andrea Goetz per descobriments relacionats amb la formació de forats negres. També van comentar una mica les eleccions nord-americanes, que va sortir en John Biden triat president, i van aprofitar per comentar un poc el seu demencial sistema de mesures, no? On fan servir peus, polsades, milles i aquestes coses tan estranyes pels que fan servir el sistema internacional, que és de metros i quilos, no?
Fins i tot tenien un president que la ciència l'entenia al revés de tothom.
Sí, sí. Aquest dia ja som cosa del passat, no? També van celebrar l'aniversari de la creació de la Wikipedia, de la Wikipedia i de la Viquipèdia. Que de fet van recordo quan van dir que la Wikipedia va ser una de les primeres Wikipèdies no en anglès que es varen crear, no? També altres aniversaris, van parlar de l'aniversari de la patent del telègraf musical, que va ser el primer instrument elèctric de la història, que va inventar Elisha Gray, no? I aprofitant això, doncs, van parlar d'altres instruments musicals que es van anar popularitzant, primer amb la guitarra elèctrica, no? I ara potser a la música electrònica. També van comentar altres aniversaris. L'aniversari de Susanna Helm, la ex-astronauta, que té encara avui el rècord del passeig espacial més llarg, que va fer un passeig de 9 hores de duració.
Sí, 9 hores,
Sí, sí, que és moltíssim. És més d'una jornada laboral estàndard, no?
I aquestes 9 hores van ser 9 hores a l'espai, flotant, no, o no?
9 hores fora de la nau. Fora de la nau, que és molt,
Atornillant i posant els braços...
Sí, 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 fent feina.
Mecànics on sí. Tocava, no?
Aquell dia es va guanyar el sou, no? També varen parlar d'altres aniversaris una mica no relacionats amb persones, no? Com l'aniversari del túnel Seikan, que és el túnel submarí més llarg del món. I també, aprofitant doncs, aquest aniversari, varen parlar d'altres construccions d'aquest tipus, no? Varen parlar del túnel més llarg, del més gran, del pont més alt, no? I què més? Vàrem el dia del llibre, per exemple, també vàrem haver temps de recomanar llibres. Recordo que vaig recomanar el llibre de Neurogamer, del doctor Pablo Barret-Seguren, que feia una mica de relació entre neurociència i la cultura dels videojocs, no? De com afecten els videojocs a la nostra persona, no? A la nostra psicologia, i a l'inrevés, com la psicologia pot afectar el com percebem els videojocs. També van comentar aniversaris de patents, com per exemple l'aniversari de la patent del primer avió, dels germans Wright, no? I van també parlar de com els van ser els inicis de l'aviació, no? I per aquella època és quan va arribar l'Ingenuity i el Perseverance, van arribar a Mart, no? I van començar a fer aquest viatge des del primer avió fins a arribar a tenir un enginy volador a Mart, no? En aquest cas, l'Ingenuity. També vam aprofitar, clar, sent un variat de ciència, hem parlat d'un pot de menjar, no moltes vegades, he de dir.
No moltes vegades, perquè, bueno, va haver-hi unes setmanes, te'n recordes? Compaginàvem realment la teva secció amb una cridada que li fèiem...
Mm-hmm, que ens explicava preparar un variat.
En el nostre cuiner de capçalera.
Sí.
I llavors ens contava alguna cosa que tenia a veure amb cuina.
Mm-hmm.
Però tu també vas parlar de cuina.
Sí, també vam parlar de ciència aplicada 100% a la cuina en el cas d'un estudi molt interessant i curiós que vam fer un equip d'investigadors sobre la forma de pasta, no? Aquesta pasta que es deia morfològica o alguna cosa així, que la idea era que era plana i quan la cuinaves, no? canviava la seva forma i així es podia aprofitar molt més l'espai a l'hora d'envasar-la, no? I doncs aquest dia també vàrem parlar d'altra ciència aplicada als envasos dels aliments, de com les patates, de per què les patates fregides venen amb tant d'aire a les bosses, no? O per què les llaunes de refresc tenen aquesta forma cilíndrica i no són quadrades o no són esfèriques, no? Tot això hem comentat en aquesta secció. També van tenir temps de jugar a videojocs, no? El més recent, varen parlar
És que tu sí no jugues a videojocs.
Sí, jo m'encanta. Varen tenir temps de jugar al Kerbal Space Program, aquest joc de simulació aeroespacial que ha estat guardonat per la NASA i la ESA. També varen parlar d'un joc que encara no havia sortit en aquella època, que es deia Cyberpunk 2077, no? Però que, aprofitant que tenia coses de ciència-ficció i d'intel·ligència artificial aplicades dins el joc, doncs explicar una mica com els videojocs poden ajudar a l'avanç científic, no? Vam donar un parell d'exemples. I també hem parlat molt de pel·lícules. Aquí sabem que ens agrada molt a tu i jo parlar de pel·lícules de ciència-ficció.
Sí, però tu sempre m'aixarres de Netflix.
Sí, és realitat que tinc una mica de assès cognitiu, no? cap a Netflix.
Bé, no sempre.
No sempre, no sempre. Hem parlat, per exemple, de Tenet, de Christopher Nolan, que va ser l'única estrena així més important de l'any passat. També vam parlar de clàssics, no? Com Atrapat en el temps, El dia de la marmota, o Guia d'un autoestopista galàctic, també vam parlar. I algunes més modernes, no? Com El cel de mitjanit, d'en George Clooney, que ha estat estrenada recentment, o Polissó, o Els Mitchell contra les màquines, també pel·lícules que han estat estrenades aquest any tan difícil pel cinema, no? I que han volgut fer, doncs, comentar i dir quina ciència tenen, no? I si és bona o no és bona.
Estem en època de Jocs Olímpics, te deixes un tema que també vam tractar fa poc.
Sí, van tractar la setmana passada, no? dels límits dels éssers humans, no?
Era la setmana passada o era l'altra?
Jo crec que va ser la setmana passada, sí. Sí, dels límits dels éssers humans a l'hora d'aconseguir rècords olímpics, no?
Me va agradar molt, això.
Sí, crec que encara no hi ha molt de rècords mundials, no? No, aquests jocs. No,
sí, algun. Crec que en natació va haver-hi un... crec.
Ah, doncs no estic al dia, encara.
I vaig pensar en tu, vas pensar en Adrià, aquest rècord se li ha escapat,
sí,
eh?
Sí, l'estadística de la rompuda.
Això mateix. Alguna cosa més?
No, jo crec que ha estat una mica així un repàs per tot el que hem parlat. Bé, algunes coses que hem parlat.
Bé, la pregunta seria, de què no ha xerrat?
No ho sé.
Doncs arribem al final. Molt bon estiu a tothom. Feliç agost. Descanseu. Vacuneu-vos. Important.
Importantíssim.
I recordeu que Balears fa ciència. Son